La brújula Comunitat Valenciana. Amparo Sánchez. Onda Cero.
Bona vesprada. De sorprenent ha qualificat la vicepresidenta primera i portaveu del Consell, Susana Camarero, el testimoni del president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Poló, davant la jutgessa que investiga la gestió de la Dana. Assegura que amb les seues paraules va confirmar el discurs que el Consell manté en els últims 11 mesos. I aquest dilluns coneixem també un primer balanç dels danys provocats per la pluja i el granís d'aquest diumenge. Segons l'Associació Valenciana d'Agricultors, ABASAJA, ha ocasionat greus pèrdues per valor de 9 milions d'euros en 1.700 hectàrees d'explotacions agrícoles. Estos i altres temes a la Comunitat Valenciana repassem ja. El control tècnic està Isaac Sancho. Comencem.
Volver a casa con Conforama y sus días sin IVA es mucho más fácil. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 19 al 23 de septiembre. Conforama.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
Com dèiem, la vicepresidenta primera i portaveu del Consell, Susana Camarero, qualifica de sorprenent el testimoni del president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Poló, davant la jutgessa que investiga la gestió de la Dana per haver admès que la reunió del CECOPI el 29 d'octubre es va centrar única i exclusivament en Forata i no es va parlar del barranc del Pollo. Segons Camarero, després de 10 mesos de silenci, la seva declaració confirma diverses qüestions que ha mantès el Consell des de la Dana. A més, diu, ratifica que la Confederació no va traslladar informació sobre la crescuda del barranc.
Vemos cómo la izquierda de la Comunidad Valenciana y el Gobierno de España lleva 10 meses responsabilizando a la Generalitat y usando el dolor y la tragedia de forma partidista. Esto es, yo creo, que lo más significativo de la declaración, la contradicción está entre los miembros del Gobierno.
Per cert, que Vox ha sol·licitat en les Corts incloure la compareixença del president de la Confederació en la sessió de la Comissió d'Investigació de la Dana prevista per al proper 30 de setembre. I mentrestant, la Conselleria d'Indústria ha conegut que va remetre el 29 d'octubre, el dia de la Dana, diversos missatges de WhatsApp a un directiu de la distribuïdora d'Iberdrola, en el qual informava a les 7:37 que els municipis de Catarroja i Utiel estaven arrasats i que la situació a Requena era de drama. Aquesta informació consta en un informe que Iberdrola ha remès a la Comissió d'Investigació de les Corts de Valencianes. En aquest informe s'inclouen comunicacions, notes i instruccions mantingudes i intercanviades entre el Ministeri per a la Transició, la Delegació del Govern i la Conselleria d'Indústria. Més, durant aquest informe també consta que durant la vesprada es va informar de la caiguda d'una línia que provocava grans oscil·lacions en la xarxa i, entre altres, també que estava en precari tot el subministrament de Cullera i Gandia. I, d'altra banda, apuntar que la resposta davant futures emergències és un dels assumptes que més preocupa la ciutadania que viu en la zona zero de la Dana. Per això, els comitès locals d'emergència i reconstrucció posen en marxa una xarxa de comunicació alternativa a través de walkies que permetrà mantindre la comunicació en cas de caiguda de la xarxa elèctrica o de telefonia. Òscar Llago, portaveu dels comitès locals d'emergència, reconeix que la ciutadania té por i se sent insegura.
Aquesta sensació d'inseguretat, de por de que pugui vindre noves emergències i realment no estar preparat, que a banda d'inundacions poden vindre altre tipus d'emergències i realment no ha hagut una reacció suficient per part de les responsabilitats institucionals que pertoquen. Volem donar un pas més enllà i donar aquesta resposta comunitària que és organitzar-se a nivell d'estar comunicats en aquestes situacions, formar-se.
Per cert, que la Generalitat ha reconegut aquest dilluns amb motiu del Dia Europeu de la Mobilitat a més d'un centenar d'empreses i entitats que han contribuït a recuperar les infraestructures de comunicació i transport en la zona afectada per la Dana. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presidit l'acte de lliurament d'estos reconeixements, en el qual ha assegurat que el mapa de la mobilitat en les zones afectades per la Dana ja està pràcticament restablit.
No ha sido solo recuperar nuestras carreteras o recuperar el metro. Ha sido reconstruir con mejores condiciones de seguridad, más accesibilidad y mayores garantías de futuro. Trabajando juntos y durante los primeros días ya de diciembre, ya se habían reabierto todas las carreteras, aunque fuese con limitaciones o con alguna provisionalidad.
Apuntar també que la Generalitat ha pagat 154 milions d'euros en ajudes de primera necessitat i per a vehicles a les famílies afectades per la riuada i que ja van ser beneficiaris d'aquestes ajudes en les anteriors convocatòries gestionades per l'Agència Tributària tributària valenciana. En concret, 80 milions d'euros s'han destinat a cobrir despeses per a estris i béns per a 26.535 llars, mentre que les persones i empreses que van perdre els seus vehicles en la Dana han rebut altres 74 milions d'euros per a 40.000 beneficiaris.
La brújula Comunitat Valenciana.
Anar a casa dels iaios, un sopar amb amics, eixi abraç que espera. El transport ens uneix al que més volem. Moure's junts és avançar davant les dificultats amb més força i esperança cap a un futur més sostenible i accessible. 22 de setembre, dia sense cotxe. Servici de transport públic gratuït. Et portem. Generalitat Valenciana. Així, ara. L'Institut Valencià de Cultura t'acosta aquest dijous el seu programa cultural. Arts escèniques, música, cinema i arts visuals al llarg i ample de la Comunitat Valenciana. No et perdes Comunitat Valenciana en la Onda a partir de les 14:30 amb Begoña Perpinyà i la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.
Te mereces esta ràdio. Onda Cero, tu ràdio.
7 i 26 més assunts. La vicepresidenta primera i portaveu del Consell, Susana Camarero, ha qualificat de gravíssimes les declaracions de la delegada del govern, Pilar Bernabé, sobre les presumptes fallades i les polseres de protecció a víctimes de violència de gènere. Bernabé, secretària d'Igualtat dels Socialistes, ha afirmat que hi ha 20.000 dones que han passat per les polseres i que ni una sola ha mort amb ella posada. Camarero ha afirmat que li sembla molt irresponsable minimitzar el problema i exigir que reconeguen la fallada i donen solucions.
Las pulseras han fallado porque tenemos testimonios de víctimas que han dicho hasta en tres ocasiones ha venido mi maltratador sin que mi pulsera haya funcionado y no se puede juzgar los quebrantamientos y por lo tanto estamos dejando indefensas a esas mujeres, que lo que tendría que hacer la delegada del gobierno como responsable, es decir, esto ha afectado a tantas mujeres y explicar por qué no se nos ha comunicado.
Ha indicat que es calcula que al nostre territori pot haver-hi 500 dones que disposen d'estos dispositius. I parlem ja en agricultura, els cultius de caqui, cítrics i olivera de diverses poblacions de la comarca de la Costera, la província de València, han resultat seriosament danyats per la pedra i les fortes ratxes de vent que van acompanyar a la tempesta que va registrar este diumenge a la vesprada. Les organitzacions agràries han començat ja a avaluar danys, però hi ha pèrdues que aconsegueixen el 60% de la collita. És el cas del caqui, on, per exemple, en Moixent i Segons ens han comptat Rafa Tomàs, agricultor de Ava, en aquesta localitat s'ha perdut tota la collita.
Letal, el caqui ha sigut letal. Podríem dir que està el 100% afectat. I el tema dels euros no sé com ho arreglaran, perquè ells tenen per costum no donar mai el 100%. I el tema del cítric, pues tot el que n'hi ha està tot marcat i això tindrà que anar per a la indústria, perquè per comerç i ser producte serà molt difícil.
No molt lluny de Moixent està la població de Vallada, on predomina els cultius de cítrics i l'oliva, amb pèrdues entre el 50% i el 80%. Una altra de les zones castigades per la tempesta de granís ha sigut la Safor, especialment poblacions com Pego i Oliva. I mentrestant, en la província de Castelló, l'Ajuntament de Borriana va demanar al Consell de Ministres que rectifique que congloga també el municipi en el catàleg de zones catastròfiques després de les pluges del passat mes de juliol. Castelló, Lorena Pardo.
Borriana elevarà una queixa formal i presentarà una iniciativa per a reiterar la necessitat d'ajudes. Les pèrdues del sector agrari superen els 45 milions d'euros. Jorge Monferrer, alcalde de Borriana.
Lo único que necesitábamos es una decisión en alguno de los 8 consejos de ministros que ya se han realizado. Y es inaceptable que los agricultores y vecinos de la Plana Baixa, que han perdido gran parte de su sustento, sigan esperando mientras se atienden otras cuestiones. La magnitud de los daños supera la capacidad local y requiere una intervención urgente del gobierno central.
La dana del passat 12 de juliol, acompanyada de rebentada tèrmica, va deixar pluges i vent de més de 100 km hora i pedra de gran volum, que va afectar especialment al sector agrícola de tota la comarca.
I en matèria educativa també apuntar que la Federació d'Educació de Comissions Obreres denuncia que la Conselleria ha manipulat les xifres de la plantilla docent actual perquè no s'ha produït un augment adequat en el nombre de places. Encara que hi ha més docents que el curs passat, asseguren que el nombre d'alumnes ha incrementat provocant que les ràtios siguin elevades. Òscar Ortiz, secretari d'Educació Pública no universitària.
Són places habilitades. Això vol dir que són places temporals que poden estar durant un curs, però el curs que ve poden no estar. Nosaltres el que teníem acordat eren places estructurals que se quedaven pràcticament, diguéssim, de manera definitiva en l'estructura, se consoliden els equips dins dels centres educatius. Baixa el paraigües de que ho faran a poc no s'està implementant les plantilles.
Per cert, Caturís ha acollit una junta local de seguretat extraordinària després de la formació de patrulles ciutadanes al municipi. El subdelegat del govern ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat i recordar qui són els responsables de garantir la seguretat de la Ribera. Núria Ortiz.
Després de l'aparició de patrulles ciutadanes a Turís, el subdelegat del govern a València, José Vicente Rodríguez Jurado, ha presidit una junta local de seguretat extraordinària. Ha assegurat que Turís és un municipi segur amb dades de criminalitat similars a anys anteriors.
Entonces hay que hacer frente con hechos, y los hechos son de que ha disminuido la delincuencia en el municipio de Turís, pero eso no quiere decir que no haya hechos que haya que afrontar y que haya que atacar.
A més, ha fet una crida a la prudència davant missatges alarmistes i ha recordat que la seguretat és competència exclusiva de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, tot i que ha animat a la ciutadania a denunciar qualsevol fet delictiu.
I tornem a Castelló, on la Conselleria de Medi Ambient ha registrat en les últimes setmanes la presència contínua de dofins mulars en la Reserva Natural Marina de la Serra d'Irta entre Peníscola i Alcosebre. Juanjo Tobar.
Segons el secretari autonòmic de Medi Ambient, Raúl Mérida, esta espècie, coneguda localment com marroc, compta amb una població relativament estable en la zona i està protegida per normatives internacionals.
De que sigamos protegiéndoles porque las embarcaciones de la zona podrían afectarles negativamente, y en ese sentido es necesario que mantengan siempre la distancia adecuada, una velocidad moderada y un rumbo paralelo a ellos si durante las travesías que realicen en el entorno llegan a contactar con los mismos.
Mérida ha señalat que les trobades amb estos animals que poden superar els 300 quilos són absolutament màgiques.
I de nord a sud, el curtmetratge Alacantí Maruja, que forma part de la campanya per a sensibilitzar sobre el problema de la soledat no desitjada en les persones majors, ha sigut seleccionat per a competir en el Festival del Cinema de Sant Sebastià, un dels més prestigiosos del panorama nacional. Cecília Martínez.
Maruja cuenta la historia de una mujer de 80 años que ha perdido a su marido y de vez en cuando recibe la llamada de una teleoperadora con la que entabla conversación, por lo que hace que no esté tanto tiempo sola. La concejala de mayores del Ayuntamiento de Alicante, Begoña León, ha destacado que todos tenemos que hacer esfuerzos por erradicarla.
El cortometraje Maruja sigue cosechando éxitos en festivales de cine de toda España, dando así una gran visibilidad a esta realidad que nos concierne a todos.
El corto, dirigido por Álvaro García Compañ, es uno de los 6 finalistas de esta sección. Los galardonados se conocerán el próximo sábado 27 de septiembre.
Y en sucesos, la Policía Nacional ha detingut a Bétera 2 homes de 66 i de 73 anys acusats de delictes de falsedat documental i afavoriment de la immigració irregular, según Sergi Beltrán.
Segons una investigació de la Policia Nacional de Sagunt, els detinguts cobraven entre 150 i 300 euros per empadronar a ciutadans estrangers en situació irregular en domicilis on realment no residien. Amb aquest document, almenys 8 d'ells van aconseguir permisos de residència temporal. La investigació es va iniciar arran d'un avís de la policia local de Bétera, que havia detectat prop de 50 estrangers empadronats en només 4 habitatges. Els detinguts ja han quedat en llibertat amb l'obligació de compareixer davant l'autoritat judicial quan siguen requerits. Mentrestant, s'ha sol·licitat a la subdelegació del govern la revocació de les residències obtingudes fraudulentament.
Per cert, que el jutjat d'instrucció número 15 de València està coordinant una macrooperació desenvolupada en la unitat de drogues i crimen organitzat de la Policia Nacional per a controlar una organització criminal dedicada a introduir cocaïna mitjançant el port de València. Estan previstes més de 80 detencions.
La brújula Comunitat Valenciana.
El próximo viernes 25 de septiembre, Comunidad Valenciana en la Onda emitirá en directo desde Sagunto, un programa especial con motivo de las fiestas de moros y cristianos en honor a la Virgen del Remedio. Un recorrido por la tradición, la música y la emoción de la entrada y las espectaculares embajadas en el castillo, con entrevistas, protagonistas y todo el colorido de estas fiestas únicas. Desde la Plaza Cronista Chabret en Sagunt, a partir de las 14:30 de la mano de Begoña Perpiña, con la colaboración de la Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento de Sagunto.
Onda Cero, tu radio.
Anem ja a l'actualitat esportiva que ens acosta Eduardo Esteve. Bona vesprada.
Què tal, Amparo? Buenas tardes.
Bona vesprada, conta'ns, per on passa aquesta actualitat en esta jornada?
Bueno, que hemos tenido un fin de semana con importantes victorias. Ganó el Villarreal, ganó el Elche, ganó el Valencia, ganó el Levante. Vamos, que hemos tenido pleno de victorias. Pero esto no para porque tenemos jornada intersemanal. Mañana juega el Valencia a las 7 de la tarde frente al Español a domicilio. Es la asignatura pendiente de los de Corberán. Y así habla el técnico valencianista del rival que se van a encontrar mañana.
Vamos a jugar contra un rival que nos va a exigir en un campo donde ellos se han hecho muy fuertes. Solo han perdido un partido que fue el último contra el Real Madrid y fue lejos de su estadio, y eso habla del nivel de exigencia que va a tener este partido, de la competitividad que se va a ver, y eso solamente nos puede ayudar a prepararnos mentalmente para ya entender el partido antes de jugarlo. entender el contexto competitivo que va a tener, entender la intensidad y el ritmo que el partido va a ofrecer, y nosotros, sabiendo eso, con el objetivo de dar nuestra mejor versión y ser un equipo, un Valencia reconocible y competitivo.
Y el partidazo es el que tendremos aquí en la capital del Turia a las 9:30. Mañana el Levante se enfrenta al Real Madrid en el Estadio Ciudad de Valencia. Así habla a su manera Julián Calero del rival, el Madrid.
También somos conscientes de quién viene. Viene el Miura, y torear a un Miura con los cuernos tan alargados va a ser muy difícil. Pero vamos a intentar hacer todo lo posible, y mucho mejor desde un estado de ánimo positivo y desde ver a la gente ilusionada que verla desde una posición de estar encogido, temeroso y con miedo a lo que pueda pasar, a ver si me va a coger el toro y me va a dar un revolcón importante. Entonces, no se puede salir así a la plaza, hay que salir con actitud positiva, y por eso hago que fluya esa energía positiva, aprovechando también la victoria del otro día, que era la primera.
Y es que el Levante consigue su primera victoria en el campeonato frente al Girona. Mañana tenemos también al Villarreal en Liza. Juega en Sevilla. Hola, Víctor Frank.
¿Qué tal? Buenas tardes. A estas horas está trabajando el Villarreal Club de Fútbol. Prepara el equipo de Marcelino García Toral el partido que mañana disputará a partir de las 9:30 en Sevilla. Viaja mañana por la mañana. La mala noticia es que lo hará con varias bajas. Futbolistas como Juan Foiz, Ilias Akomak y Ayoce se unen a las ausencias que ya de por sí tenía el Villarreal, hasta 7, para jugar mañana en la cancha sevillista después de la victoria ante Osasuna de este pasado fin de semana.
Gracias, Víctor. El que sigue en racha es el Elche. Victoria ante el Oviedo. Hola, Felipe Canals.
Buenas tardes. Suma y sigue el Elche de Eder Sarabia, que ya es el único equipo invicto de Primera División, además de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Victoria ante el Oviedo por la mínima en el Martínez Valero, gracias a un tanto del delantero portugués Andrés Silva. Esa es otra gran noticia. Entre Andrés Silva y Rafa Mir ya suman 5 tantos en 5 jornadas. Ojo, porque el Elche es quinto clasificado, puestos europeos ahora mismo, y le saca 7 puntos al descenso. Este jueves toca visitar el Sadar en Pamplona o Osasuna Elche.
Gracias, Felipe. ¿Cómo le fue al Hércules? Hola, David Esteve.
Hola, buenas tardes. Perdió el Hércules 2-1 frente al Cartagena, tercera derrota consecutiva que ha puesto a Rubén Torrecilla contra las cuerdas. Eso sí, se va a sentar el próximo domingo frente al Alcorcón en el Rico Pérez en el banquillo, aunque en el club no se descarta que se empiece a buscar sustituto. Una derrota podría precipitar su destitución.
Gracias, David. Esto tenemos en el mundo del deporte, Amparo.
Gracias, Eduardo. Bona vesprada.
Adeu.
Quant al temps, aquest dimarts, primer dia complet de la tardor, probabilitat de ruixats localment forts i acompanyats de tempesta a Alacant de matinada. Ratxes de vent molt fortes en el nord de Castelló i temperatures mínimes amb pocs canvis, mentre que les màximes aniran en descens en la meitat sud i en lleuger descens en la meitat nord. Fins així el repàs a l'actualitat de la jornada. Segueixen escoltant La Brújula, ací, en Onda Cero. Bona vesprada.
La Brújula, Comunitat Valenciana.